aquest diumenge amb el Campionat de Catalunya per equips oficial i medalla de plata per una banda per l'equip femení del Prat Trialó 1994 en què va segones per darrere del Catoa i per davant del Club Esportiu Tri 4.40 de Lleida i medalla de bronze de l'equip masculí del Prat Trialó que van acabar per darrere del Catoa, Barcelona i el FAS Trialó. Prova puntuable per la Lliga Catalana de Clubs. El dia anterior, dissabte, el circuit Barcelona-Catalunya va celebrar-se el Dualó Granollers, de Granollers, allà es va aconseguir en categoria individual, primera posició per Daniel Álvarez del Prat Triatló, segona posició per Sofía Aguayo del, també del Prat Triatló, tercera posició per Gerard Rodríguez en categoria júnior masculina i primera posició per Fidel Díaz en la sub-23. Per equips, el Prat Triatló masculí va ser primer classificat i puntuable per la Lliga Catalana de Clubs per davant del Catoa Barcelona i el FAS Triatló. En categoria femenina, el Catoa va ser primeres per davant del Cornellà i el Prat Triatló van acabar en l'equip femení en tercera posició. La Lliga Catalana la comanda en categoria masculina el Prat per davant del Catoa. En la femenina, el Prat s'ha situat en la tercera posició per darrere del Catoa. Parlem també de marxa perquè Òscar Martínez, pretenc del Cornellà Atlètic, s'ha proclamat campió de Catalunya absolut i sub-23 en la prova celebrada dels 20 km marxa en ruta que es va celebrar al circuit urbà de Sant Salvador i Comarruga, amb un temps d'una hora, 28 minuts i 43 segons. Òscar Martínez és el primer campió de Catalunya absolut de marxa atlètica des de fa moltíssims anys i, per tant, amb ell sembla que comença una nova era també de la marxa atlètica a la ciutat. En aquesta mateixa prova, medalla de bronze per al pretenc Jordi Arias, el triple i Prat, en la prova dels 5 km marxa categoria màster menor de 50 anys. I acabem amb natació, amb el Campionat d'Espanya de llarga distància indoor, absolut i júnior, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Madrid, amb Carlos Ortiz que, del Mediterrani, pretenc que va aconseguir de la medalla de plata, subcampionat d'Espanya, en els 5.000 metres indoor. Va acabar darrere de Carlos Garaig, del Churriana, de la Vega. Segon va ser Carlos Ortiz, amb un temps de 55 minuts, 40 segons i 70 centèsimes. I tercer classificat, Pablo Granado. Següent cita per al pretenc serà el Campionat d'Espanya Open a Mallorca a finals del mes de març. Moltíssimes felicitats a tots els pretencs que han aconseguit medalles aquest cap de setmana. Marxem, us deixem amb els serveis informatius de la xarxa i tornem a la tarda amb més Prat Esports a partir d'un quart de vuit.
De fred que es va activar fa 10 dies davant la previsió d'un increment de les temperatures. Fem un cop d'ull al temps que ens espera per les pròximes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Manuel Álvarez, bon dia.
A hores d'ara només tenim alguns estrats baixos o bancs de boira al nord de l'altiplà central que deixen les temperatures força baixes en aquest sector. A la resta són una miqueta més altes que ahir, amb alguns núvols alts i mitjans que arriben pel nord del territori que creuaran el Principat al llarg d'aquesta tarda. De cara a demà encara l'ambient serà molt fred a primera hora del matí, tot i que zones enlairades i a la façana litoral començarà a pujar la temperatura. I al centre del dia, en general, la pujada serà força destacable, sobretot al litoral i prelitoral. En canvi, a zones del nord del Ponent, on els estrats baixos reapareixeran i seran una miqueta persistents, aquí la temperatura màxima quedarà més baixa. Per tant, continuarà l'ambient fred, però sembla que només quedarà concentrat a les hores nocturnes. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de sol, Ivan López, a la redacció i coordinant Sònia Kerr, us parla Jordi Casino. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
En xarxa, edició migdia.
Després d'una setmana en què els pressupostos de la Generalitat pel 2023 semblaven condemnats al fracàs, Govern i PSC han reprès aquest dilluns les negociacions amb l'objectiu de mirar de desencallar un acord. Després d'una reunió al matí de 3 hores, a la tarda hi continuaran. L'acord sembla cada cop més proper, però encara hi ha serrells per tancar. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Jordi. Els equips negociadors del PSC i del Govern d'Esquerra s'han reunit aquest matí 3 hores per llimar els serrells que els separen de l'acord definitiu per als pressupostos. La secretària general adjunta d'Esquerra, Marta Vilalta, ha assegurat que si fos pel seu partit avui mateix ja es podria tancar un acord i ha assegurat que Esquerra ho posarà tot de la seva part. Amb el mateix tarannà s'ha mostrat la portaveu del PSC, Èlia Tortolero.
Que volem ser molt discrets amb aquesta negociació, que seguim estenent la mà perquè arribi a bon port amb el document que vam entregar el 28 de desembre, és l'acord de mínims, que estem negociant però que no hi ha un acord tancat perquè resten serrells.
Junts per Catalunya dona per fet que ja queden descartats de la negociació i acusa Esquerra Republicana d'abraçar l'autonomisme. Ho ha dit el portaveu Josep Rius.
Si finalment hi ha un acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el PSC, s'haurà posat punt i final a la legislatura del 52%, ERC haurà confirmat que ho ha deixat estar i que ha abraçat l'autonomisme de manera definitiva.
Un dels serrells que queden és l'ampliació de l'aeroport, que la vol el PSC. Els comuns insisteixen, però, en que el seu acord amb el govern és ferm i clar i que si es dedica un sol euro al pressupost, al Hard Rock, a la B40 o a l'ampliació de l'aeroport, el trencaran. Aquesta tarda el PSC i el govern tornen a reunir-se.
I si res no canvia, gràcies, Mona, aquesta setmana els professionals sanitaris tornaran a la vaga. El Sindicat Metges de Catalunya ha convocat aturades als hospitals i als centres d'atenció primària els dies 1, 2 i 3 de febrer. I aquest dilluns, a aquesta hora, reprenen les negociacions amb el Departament de Salut. L'objectiu, apropar posicions i evitar l'aturada. I sembla que tenim una última hora. Ana Ruiz, bon dia.
Bon dia, Jordi. Fa uns minuts que la delegació del Sindicat Metges de Catalunya entrava per la porta del Departament de Salut per iniciar aquesta nova trobada negociadora amb els responsables de conselleria, però amb un canvi. Divendres passat, des del mateix sindicat, s'anunciava que vindrien en aquesta reunió de dilluns acompanyats dels seus advocats, del seu equip jurídic, per trobar precisament encaix jurídic a les seves reclamacions. Aquestes són, ho recordem, l'increment salarial dels facultatius i trobar les fórmules per evitar la fugida de talent, és a dir, evitar que aquells metges joves marxin a Europa, fins i tot a altres comunitats autònomes per trobar feina. Bé, des del Sindicat Metges de Catalunya ens han avisat ara, fa només uns minuts, que finalment no venen acompanyats dels advocats, dels seus assessors jurídics. Per què? Perquè aquest cap de setmana han rebut una trucada per part de la conselleria en el sentit que no calia l'assistència ni la participació dels advocats dels dos equips negociadors a la trobada que tot just ara comença a la seu de la conselleria. Fonts negociadores del sindicat diuen que només pot haver-hi dues raons que expliquin aquest fet. La primera, que el mateix Departament de Salut ha trobat la fórmula jurídica per fer encaixar les reclamacions dels facultatius, o bé tot el contrari, és a dir, que donen per acabada o per impossible la manca de voluntat política per fer efectiu aquest increment salarial que demana en els metges. La solució d'esvetllar la incògnita serà possible d'aquí unes hores quan acabi aquesta nova tongada negociadora entre totes dues parts.
Gràcies, Anna, per aquesta última hora. Estarem pendents enmig d'aquest escenari. Els MIR, els residents dels hospitals, estan molt pendents també aquesta setmana de la sentència d'un jutge que ha de decidir si els serveis mínims que els ha decretat la Generalitat són justos o no.
Des de Metges de Catalunya expliquen que la mateixa administració reconeix que no són personal estructural, però alhora se'ls exigeix una presencialitat durant aquestes jornades de vaga que són elevades i molt similars al de la resta del personal. Ho ha dit a la xarxa el secretari dels MIR, del Sindicat Metges de Catalunya, Àlex Mayer.
Vam posar una altra demanda demanant cautelaríssimes per la via d'urgència i estem pendents que el jutge digui alguna cosa. Podria ser que abans de dimecres s'hagués pronunciat i aquests mínims s'haguessin de revocar.
Els MIR demanen que se'ls apugi el sou per tenir un salari que s'acosti una mica més als que hi ha a la resta d'Europa i un topall màxim d'hores de feina per evitar acumular hores sense fi.
6 minuts i arribem a 3:15 de la tarda. En clau econòmica, Microsoft preveu contractar 100 nous treballadors al seu centre d'intel·ligència artificial de Barcelona, segons ha explicat aquest dilluns el president de la companyia Espanya, Alberto Granados. L'anunci arriba poc després que l'empresa comuniqués 10.000 acomiadaments arreu del món.
Durant la seva intervenció en un acte organitzat per Nova Economia Forum, Granados ha avançat que la companyia ha incorporat durant els últims mesos unes 80 persones en aquest centre i que preveuen ampliar l'equip amb la contractació d'unes 100 persones més.
Notícia que contrasta, per cert, amb la decisió de l'empresa catalana Glovo d'acomiadar 250 persones, fet que representa prop d'un 7% de la seva plantilla.
El gruix dels acomiadaments se centrarà en les oficines centrals de Glovo a Barcelona i en departaments com el de suport a negocis, recursos humans i dades. L'empresa ha remarcat que aquesta mesura no afectarà els riders, ja que la majoria encara són autònoms, a excepció dels missatgers contractats per a la divisió de supermercats.
Microsoft i Glovo, dues empreses que formen part del sector tecnològic, on hi ha, per cert, un robot que amenaça de trencar o oferir noves eines al sistema educatiu, segons a qui es pregunti si és optimista o pessimista. Aquesta intel·ligència artificial es diu ChatGPT i té capacitat per elaborar textos propis a partir d'informació que extreu d'internet. També permet resoldre dubtes matemàtics, escriure poemes o respondre fins i tot dubtes filosòfics, i tot en qüestió de segons. Edward Sapinya, bon dia.
Bon dia. El ChatGPT és una eina molt nova, tant que genera molts dubtes i dilemes perquè no està clar quins són els seus límits. De fet, és una tecnologia que aprèn a una velocitat de vertigen. Hi ha qui creu que això matarà la capacitat dels estudiants de pensar perquè preferiran resoldre els dubtes i els exercicis amb aquesta tecnologia. Però hi ha d'altres que opinen que això ja ha passat altres cops amb altres eines i que el sistema no s'ha ensorrat. Enric Prats, professor de pedagogia de la Universitat de Barcelona, n'ha parlat a la xarxa.
Ara mateix no hi ha eines per poder detectar si un text l'ha produït un humà o una màquina. Segur que s'han desenvolupat eines que deixin alguna marca digital oculta que identifiqui aquest tipus de text. Això ens obliga a modificar el tipus d'avaluació que demanem. Les eines són moltes, sabem que això existeix, sabíem ja que existien altres eines, com Google, i per tant això no és cap novetat. Això és més un nou repte per l'ensenyament i per l'avaluació.
Prats pronostica que el ChatGPT el faran servir sobretot alumnes de secundària i de les universitats, i és dels que opina que s'ha d'entendre com a una nova eina que alhora faci que els mestres reorientin quin tipus de tasques cal demanar a l'alumnat.
4 minuts i arribem a un quart de 3. La baixada de l'IVA dels aliments bàsics, aprovada pel govern espanyol al desembre, no ha servit de moment per impedir que els preus hagin tornat a pujar al gener. La inflació subjacent, és a dir, l'indicador que mesura l'evolució dels preus, excloent elements més volàtils com l'energia i els aliments frescos, es va situar en el 7,5% en el primer mes del 2023, segons la dada avançada aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística. Són 5 dècimes més respecte a la registrada al desembre.
De totes maneres, el govern espanyol ha defensat que la inflació en el seu indicador general sí que es va estabilitzar al gener fins al 5,8% interanual, només una dècima més que la del mes anterior. Una dada que és 5 punts més baixa que el pic registrat l'estiu passat, quan va arribar gairebé a l'11%.
Notícies en xarxa.
Ens situem a l'Ebre. La plataforma en defensa de l'Ebre rebutja el nou pla hidrològic aprovat pel govern espanyol perquè, segons ells, no té en compte el canvi climàtic i incrementarà els usos del delta fent disminuir els sediments. Ho ha dit a la xarxa la seva portaveu, Susanna Abella, que creu que les mesures previstes s'agreujaran el problema que ja pateix aquest espai natural on hi ha l'hàbitat aquàtic més important de Catalunya. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. La falta de sediments pot provocar que es repeteixi el delta i de forma més greu encara el que va passar fa 3 anys amb el temporal Glòria, que el va deixar arrasat. N'ha alertat Susanna Abella, la portaveu de la plataforma, avui a Notícies en Xarxa.
En el Glòria ho hem vist perfectament. Com menys sediments arriben al delta, el delta desapareix, i si el delta desapareix, quan ve una tempesta o ve una pujada del nivell del mar per l'acció del canvi climàtic o el que sigui, pues el dèbil està més dèbil i bueno, ens trobem pues, com ens va passar en el Glòria, que la mar pot entrar quilòmetres i quilòmetres terra endins i un dia allò ja va ser una imatge dantesca, però encara pot ser més dantesca.
Un cop es publiqui el Reial Decret del nou Pla de Conca, dissenyat pel Govern Central, la Plataforma en Defensa de l'Ebre el revisarà i valorarà si poden presentar una denúncia al Tribunal Suprem i una queixa a la Unió Europea.
I aquest matí la Cambra de Comerç de Girona, juntament amb el Departament d'Educació, han presentat les dades d'inserció laboral d'alumnes de formació professional a comarques gironines. En aquest últim any, uns 6.000 alumnes han fet pràctiques o estades formatives a 3.000 empreses gironines i la inserció laboral entre els joves segueix a bon ritme. És una crònica des de la Televisió de Girona de Joan Massaguer.
La inserció laboral de les persones graduades dels ensenyaments professionals durant el 2022 a les comarques gironines ha deixat dades bones. Unes dades recollides per la Cambra de Comerç i el Departament d'Educació que mostren que la població jove ocupada ha augmentat en comparació amb els anys anteriors. Pel que fa a les comarques gironines, la població activa de 16 a 24 anys que ja treballa és fins a 12 punts més alt que la resta de Catalunya. Pel que fa a les pràctiques empresa o estades laborals, el que solen sortir més preparats i amb més opcions són els estudiants d'FP Dual, com explica el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
Han estat fent el seu aprenentatge a l'empresa, l'empresa els coneix, ells coneixen la feina i, per tant, molt fàcilment es produeix aquest traspàs, diguem del món de la formació al món laboral, no?
Una altra dada a destacar és que hi ha famílies professionals que no tenen cap jove buscant feina perquè tothom està inserit.
Gairebé en punt un quart de tres de la tarda, l'Ajuntament de Ripoll ha obert un termini d'adjudicació d'una nau de transició al polígon de la Barricona per tal d'ajudar les empreses a emprendre el seu negoci. El contracte serà de 10 anys i un cop s'acabi, l'ens local donarà l'oportunitat a una altra companyia. Més detalls de Roger Saladrigues des de Ràdio Ripoll.
Fins al 9 de febrer d'aquest mateix any, qualsevol persona física o jurídica amb menys d'un any d'antiguitat i que tingui l'alta d'activitats a Ripoll podrà sol·licitar la nau. Manoli Vega, regidora de Promoció Econòmica del Consistori, explica que la iniciativa consisteix a promoure l'activitat econòmica a la capital del Ripollès.
Sols una idea en la que pugui donar, no és requisit, no? Però que pugui donar doncs, algun lloc de treball i que l'activitat doncs, ajudi, que des de l'Ajuntament ajudem a fer possible també doncs, l'activitat econòmica a Ripoll. Per tant, aquest és una mica l'objectiu de les naus de transició.
El recinte disposa d'uns 500 metres quadrats i el preu inicial del lloguer és d'un euro amb 20 cèntims per metre quadrat.
Més coses, els xarops i els inhaladors són alguns dels productes més escassos aquests dies a les farmàcies. El president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, Antoni Torres, ha explicat a Cugat Media els motius del desabastiment a tot l'estat. Maria Bragós ens en dona més detalls.
Les farmàcies de Sant Cugat han patit l'escassetat d'alguns medicaments durant aquests darrers mesos. Tot i que hi ha hagut un desabastiment general de farmàcies, el principal problema ha estat la falta d'amoxicil·lina, un dels antibiòtics més demanats per tractar diferents malalties en infants. Cugat Mèdia, que ja va recollir la visió d'algunes farmàcies del municipi, ha comentat la situació i les causes que l'han provocada amb el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, Antoni Torres. L'escoltem.
La situació està en la següent manera. El que ens falta són xarops. Les amoxicil·lines infantils ja està solucionat i ara ens queda el tema dels, fonamentalment, els xarops. També alguns inhaladors per temes de problemes respiratoris, però fonamentalment són els xarops el que més falta.
Quan a les expectatives de futur, Torres ha remarcat que si la demanda es normalitza, la situació tendirà a estabilitzar-se, però el problema estructural seguirà existint i, si no se soluciona, continuarà havent-hi problemes. Tot i això, ha enviat un missatge de tranquil·litat perquè hi ha alternatives davant la falta d'algunes fórmules i ha demanat que es confiï en el professional de la farmàcia quan proposa una opció diferent.
Ens situem ara a les comarques de Ponent, on els estudiants lleidatans han construït aquest matí un mur contra la comunicació violenta per commemorar el Dia Escolar de la Pau i la No Violència, que se celebra avui. Més de 700 alumnes dels centres educatius de la ciutat han participat en una instal·lació artística col·lectiva que s'ha dut a terme a la plaça Ricard Vinyes, al Parc de l'Aigua i també als Camps Elisis. Ens ho explica Míriam García des de UAU a Lleida.
Els estudiants porten treballant la temàtica de la comunicació no violenta a les aules des del novembre amb l'objectiu de reflexionar sobre aquelles paraules, frases o expressions que s'enten dia rere dia i que cal erradicar. Aquestes han estat la base de la instal·lació dut a terme, tal com explica Anna Sanz, de la coordinadora d'ONGs i altres moviments socials de Lleida.
Crearem un mur amb aquestes paraules violentes que generen violència, que sovint escoltem al col·le, per significar que aquest és el mur que ens separa de la connexió amb els altres, el mur de la comunicació violenta, no? Amb aquest mur li obrirem finestres amb paraules des de la comunicació des del cor, la comunicació empàtica i assertiva. Després, amb un acte simbòlic, de registre, farem un registre intel·lectual d'aquestes paraules que generen violència. Ficarem un símbol de copyright a damunt per significar que aquestes paraules queden registrades i no les podem dir més.
En el marc de l'acte també s'ha llegit un manifest i poemes sobre la pau i els alumnes han compartit algunes de les seves reflexions al voltant de la comunicació no violenta i l'assetjament escolar. Així mateix, la plataforma Aturem les Guerres hi ha participat explicant als alumnes quina és la seva tasca i com ells poden contribuir-hi.
Continuem amb tu, Míriam García, i amb UOU Lleida Ràdio, perquè una exposició repassa la història i l'evolució de la recerca sobre el càncer a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. La mostra està organitzada per l'Associació contra el Càncer amb motiu del Dia Mundial contra aquesta malaltia, que es commemorarà el proper dissabte, dia 4 de febrer.
La recerca en càncer, un repte mil·lenari, és el títol de l'exposició que recull algunes de les fites de la recerca oncològica al llarg del temps, fent-los coincidir amb esdeveniments memorables en diferents èpoques històriques. Així, el repàs comença a la prehistòria, on ja podem trobar vestigis del càncer i aborda moments clau en l'àmbit científic com la seqüenciació del genoma o la immunoteràpia. A més, també fa un cop d'ull al futur, amb la vista posada en assolir una major comprensió del procés tumoral i el perfeccionament del diagnòstic dels diferents tumors. Eva Figueres, la gerent de l'Associació contra el Càncer a Lleida.
Jo crec que és molt visual, molt fàcil, molt assequible per la població general i per poder veure la importància que té la investigació. Al final la investigació és vida, contra més investiguem i contra més diners s'inverteixen en investigació, pues realment la curació, que els tractaments siguin millors, que les seqüeles, els efectes secundaris disminueixen i que podem, bueno, que podem millorar la qualitat de vida de moltes persones, és la importància, no?, que té avui aquesta inauguració.
L'exposició es pot veure al hall de l'Hospital Lleidatà fins diumenge 5 de febrer i també està disponible en versió digital.
10 minuts i arribem a 2:15 de la tarda. Repassem en aquest moment altres notícies destacades del dia. 3 de cada 4 persones estrangeres ateses durant l'any 2022 es trobaven sense autorització administrativa per residir o treballar a Espanya, segons l'informe anual que fa Comissions Obreres amb les dades de les 33 oficines del CITE distribuïdes arreu de Catalunya i que van atendre 10.000 persones.
Això representa una reducció d'un 15% del nombre de persones i de visites ateses respecte al 2021, en part per l'increment del temps d'atenció a 30 minuts arran de l'increment de les tasques de gestió. Per nacionalitats, el primer país va ser Colòmbia, seguit del Marroc, el Perú, Hondures i Veneçuela. En conjunt, més del 60% de les persones ateses van ser llatinoamericanes i 6 de cada 10 dones.
El govern convocarà dues línies d'ajuts de suport a projectes industrials per valor de 17 milions d'euros, 10 per a noves inversions i 7 per a la reindustrialització. Aquestes ajudes, que prioritzaran les pimes, estan finançades amb romanents del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat.
El seu conseller, Roger Torrent, ha anunciat que el projecte de pressupostos per al 2023 contempla un increment del 75% en polítiques d'indústria i competitivitat, fins als 220 milions d'euros. De fet, en cas d'aprovar-se els nous comptes, el pressupost d'aquest departament creixeria un 17% fins als 1.472 milions.
Arribat aquest punt, moment per la cultura. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. És el cantant galès Tom Jones que actuarà al Festival Jardins de Terra Mar de Sitges, que se celebrarà la propera edició del 28 de juliol al 10 d'agost.
Entre les primeres confirmacions de la programació també hi ha els Amics de les Arts, Sara Varas i Zaz, a més del Blaumut amb la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona.
I a Tarragona torna una nova edició del Festival Sona Flamenc. Del 4 al 19 de març es podrà gaudir de ball, teatre i música de la mà d'artistes locals i també figures destacades del món del flamenc, amb un to contemporani enfocat a un públic transversal. Ens ho explica Laura Navarro des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
Durant els 16 dies de festival hi participaran fins a 250 artistes en un total de 28 activitats en 21 espais diferents de la ciutat. D'entre els punts forts de la programació s'inclouen el Niño de Elche, Chicuelo i Joel Vargas, encara que hi haurà un seguit d'artistes locals de talent a reunir. Un dels pilars d'aquesta edició és la perspectiva de gènere i diverses propostes femenines de la mà del grup Neo o de conferències de la desigualtat de la dona al flamenc, encara que també es reivindicarà la inclusivitat amb el flamenco queer. Quique Colmenar, director del festival, explica les sensacions d'aquesta edició.
I el més important, per mi, la capilaritat del gènere, perquè el flamenc de vegades sembla que no hi és, però està tot arreu, no? És una cosa que m'agrada i estic molt content, sincerament, del programa d'enguany, de la programació.
Enguany s'amplia l'oferta formativa en la qual es troben diversos tallers completament gratuïts, però amb inscripció prèvia, i la incorporació de diverses entitats en conjunt. Les entrades sortiran a la venda a partir del 8 de febrer, a excepció del concert del Niño de Elche, que ja estan disponibles a la web.
7 minuts i arribem a 2:45. Arriben els esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Eduard, bon dia.
Bon dia, Jordi. Comencem parlant de futbol, i és que hi haurà clàssic Barça-Madrid a les semifinals de la Copa del Rei. El sorteig que s'ha fet aquest migdia ha determinat que els dos equips es tornin a enfrontar un mes després de la final de la Supercopa, en què, recordem, es van imposar els blaugranes amb claredat. D'aquest nou clàssic, d'aquestes semifinals de Copa que hem conegut avui, Barça-Madrid, n'ha parlat fa uns minuts el director esportiu del Barça, Jordi Cruyff.
Un partidazo ya no solo para por Copa Rey, ¿no? Esto ya es al final un partidazo a nivel mundial, y al final si quieres ganar la Copa Rey tienes que ir ganando y ganarlo todo realmente, o sea que tampoco cambia mucho la idea, pero sí que es cierto es que viene un partido muy especial. Creo que los jugadores al final ya se han olvidado un poquito lo que es hace un mes, y ya la mentalidad es pensar en hacia adelante, y también nuestro rival pues no va a estar pensando en el partido de Supercopa, sino va a estar súper pendiente en esta eliminatoria. Empezamos de cero y será una batalla bonita, sin duda.
Ara Barça i Madrid es veuran les cares a doble partit, amb l'anada al Santiago Bernabéu i la tornada a l'Spotify Camp Nou. Les dates previstes per la federació són el 8 i 9 de febrer pels partits d'anada i l'1 i el 2 de març pels partits de tornada. Però en aquelles dates el Madrid serà al Marroc jugant al Mundialet de Clubs, i a més encara es viu a la Champions, mentre que el Barça durant el mes de febrer juga eliminatòria d'Europa League contra el Manchester United, i la federació de moment té complicat moure l'agenda. Per tant, encara no s'han fixat les dates, però el que sí sabem ja és que hi haurà un Barça-Madrid en semifinals de la Copa del Rei. L'altra eliminatòria de semifinals la jugaran Osasuna i l'Atlètic Club de Bilbao. Per cert, que avui el Barça ha comunicat també que els abonats que vulguin deixar el seu carnet a algun familiar o conegut pel partit contra el Manchester United hauran d'omplir un formulari donant totes les dades de les persones que faran servir aquest abonament. Es vol evitar amb aquesta mesura que succeeixi el que va passar la passada temporada amb la presència massiva d'aficionats alemanys de l'Eintracht de Frankfurt a l'Spotify Camp Nou. I parlem de bàsquet, perquè l'Espar Unir Girona perd per lesió a una jugadora important. Es tracta de la Bukiene. La lituana va patir una subluxació a l'espatlla dreta. Des de Televisió de Girona ens informa en Joan Massaguer.
Partit agredolç aquest dissabte passat de l'Espar Girona. Dolç per la victòria contra l'Araski i pel liderat en solitari a la Lliga. I agre per la lesió de Gidri Labukien, que avui s'ha confirmat la seva baixa i no viatjarà a Hongria per jugar el partit clau de demà contra el DBTK. Una baixa important per la curta plantilla de les gironines, que hauran de fer front a un calendari que continua sent molt atapeït amb menys jugadores del previst. Cal recordar que la baixa de Cornelius encara no s'ha cobert i que la lesió de Labukien deixa Mariana Tolo com a única pivot pura de la plantilla. L'abast de la lesió no s'ha confirmat, ja que segons el comunicat que ha emès el club gironí, serà l'evolució de la lesió el que marcarà els terminis de recuperació.
I en hoquei sobre patins, el Lleida haurà de remuntar a domicili. Als vuitens de final de l'Europa Cup d'hoquei sobre patins, els lleidatans van caure per 4-5 a la seva pista davant del Baldanyo italià, i hauran de remuntar a terres italianes si volen passar a quarts de final. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Nosaltres fem una pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
El científic lleidatà Joan Oró deia que hem de ser humils perquè la vida ve de molècules molt senzilles. Precisament aquestes molècules essencials, descobrir l'origen de la vida, va motivar el seu treball. El Museu de l'Aigua de Lleida recull en una exposició permanent part del seu llegat. Benvingudes, benvinguts a Joan Oró, el científic de la vida. La mostra recull 161 objectes d'Oró, des de la seva taula de treball fins a llibretes amb anotacions, fotografies personals, imatges originals de la NASA o mostres de meteorits. Podeu visitar-la a la sala de l'antic xalet dels enginyers, al recinte del campament de la Canadenca. És un dels quatre espais del Museu de l'Aigua que custodia i difon el patrimoni de l'aigua, aprofundint en els seus usos. També podeu visitar-hi el dipòsit del Pla de l'Aigua, els pous de gel i el molí de Sant Anastasi. El museu, a més, compta amb una col·lecció de més de 3.000 aigües envasades d'arreu del món. Les han portat persones viatgeres de Lleida i ens ajuden a reflexionar sobre la importància de l'aigua per als éssers vius. L'entrada a tots els espais és gratuïta i no cal fer reserva, però heu de tenir en compte que el campament de la Canadenca obre els matins de dimarts a diumenge, el dipòsit ho fa els caps de setmana al matí i el molí els diumenges al matí. Durant tot l'any podeu visitar el Museu de l'Aigua de Lleida. Trobareu tota la informació sobre aquest equipament i els seus espais a www.museudelaiguadelleida.cat.
Sabies que...
Encara que pugui semblar estrany, la memòria gustativa comença a formar-se des de l'úter. Durant l'embaràs, el fetus rep els aromes influïts pels hàbits i gustos de la mare. Abans fins i tot de veure i sentir, assaborim i olorem. Per tant, les experiències de sabors prenatals s'influeixen en els nostres gustos. De fet, un estudi realitzat per una biòloga nord-americana, Julie Menela, ho va demostrar a partir de la inclusió de pastanagues en la dieta de dones embarassades o lactants en comparació amb altres que no ho van fer. Quan els nadons van poder incorporar aliments sòlids, se'ls van donar unes farines de civada cuinades unes vegades amb suc de pastanaga i altres amb aigua. El resultat va ser que els que ja coneixien el sabor de les mateixes van mostrar menys gestos negatius dels que no. La conclusió, com més sana i més variada és l'alimentació de les embarassades i de les mares lactants, més oberts als gustos i menys complicats són els fills amb el menjar.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Dos escenaris i dos fronts oberts, la seu del Departament de Salut i el Palau de la Generalitat acaparen aquest dilluns l'interès informatiu de la jornada. El primer, els metges es tornen a reunir a aquesta hora amb representants de la Conselleria per intentar desconvocar la nova vaga prevista per aquesta mateixa setmana, a partir de dimecres. I el segon, Govern i PSC s'han reunit durant 3 hores aquest matí i han intentat apropar posicions per arribar a un acord que permeti aprovar els pressupostos per l'any vinent. A la tarda es tornaran a trobar. Elia Tortolero és portaveu del PSC.
Hem reprès les negociacions, però no hi ha un acord tancat. Queden coses per resoldre i esperem que siguem capaços de fer-ho. La nostra voluntat sempre ha estat l'acord. Queden serrells que no són menors i hem de seguir treballant totes les hores que calgui i amb la millor de les voluntats per fer-ho possible.
És dilluns 30 de gener de 2023 i tenim més titulars, com l'anunci de Microsoft de contractar 100 nous treballadors al seu centre d'intel·ligència artificial de Barcelona, Sònia Kerr.
Una notícia que contrasta amb la decisió de l'empresa catalana Glovo d'acomiadar 250 persones, fet que representa prop d'un 7% de la seva plantilla. El gruix dels acomiadaments afectarà les oficines centrals justament de Glovo a Barcelona.
La baixada de l'IVA dels aliments bàsics aprovada pel govern espanyol al desembre no ha servit de moment per impedir que els preus hagin tornat a pujar al gener.
La inflació subjacent, és a dir, l'indicador que mesura l'evolució dels preus excepte l'energia i els aliments frescos, es va situar en el 7,5% en el primer mes de 2023, segons la dada avançada aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística. Són 5 dècimes més respecte a la registrada al desembre.
La plataforma en defensa de l'Ebre rebutja el nou pla hidrològic aprovat pel govern espanyol perquè, segons ells, no té en compte el canvi climàtic i incrementarà els usos del delta fent disminuir els sediments.
Ho ha dit a la xarxa la seva portaveu, Susana Abella, que creu que les mesures previstes agreujaran el problema que ja pateix aquest espai natural on hi ha l'hàbitat aquàtic més important de Catalunya.
En cultura, el cantant galès Tom Jones actuarà al festival Jardins de Terramar de Sitges, que se celebrarà a la propera edició del 28 de juliol al 10 d'agost.
Entre les primeres confirmacions de la programació també hi ha els Amics de les Arts, Sara Baras i Zaz, a més de Blaumut amb la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona.
I en esports, atenció, hi haurà un Barça-Madrid a les semifinals de la Copa del Rei de futbol, Eduard Cabré.
El sorteig ha determinat un clàssic a doble partit per decidir quin equip serà a la final. L'anada jugarà al Santiago Bernabéu i la tornada a l'Spotify Camp Nou.
Bones notícies. Protecció Civil ha desactivat aquest dilluns la fase d'alerta per onada de fred que es va activar ara fa 10 dies davant la previsió d'un increment de les temperatures. Fem un cop d'ull al temps que ens espera per les pròximes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez.
A hores d'ara només tenim alguns estrats baixos o bancs de boira al nord de l'altiplà central que deixen les temperatures força baixes en aquest sector. A la resta són una miqueta més altes que ahir, amb alguns núvols alts i mitjans que arriben pel nord del territori que creuaran el Principat al llarg d'aquesta tarda. De cara a demà encara l'ambient serà molt fred a primera hora del matí, tot i que zones enlairades i a la façana litoral començarà a pujar la temperatura. I al centre del dia, en general, la pujada serà força destacable, sobretot al litoral i prelitoral. En canvi, a zones del nord del Ponent, on els estrats baixos reapareixeran i seran una miqueta persistents, aquí la temperatura màxima quedarà més baixa. Per tant, continuarà l'ambient fred, però sembla que només quedarà concentrat a les hores nocturnes. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de sol, Ivan López, a la redacció i coordinant Sònia Kerr, us parla Jordi Casino. Passen gairebé 4 minuts de 2:15 de la tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Després d'una setmana en què els pressupostos de la Generalitat pel 2023 semblaven condemnats al fracàs, el govern i el PSC han reprès aquest dilluns les negociacions amb l'objectiu de mirar de desencallar un acord. Després d'una reunió al matí de 3 hores, a la tarda hi continuaran. L'acord sembla cada cop més a proper, però encara hi ha serreis per tancar. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Jordi. Els equips negociadors del PSC i del govern d'Esquerra s'han reunit aquest matí 3 hores per llimar els serrells que els separen de l'acord definitiu per als pressupostos. La secretària general adjunta d'Esquerra, Marta Vilalta, ha assegurat que si fos pel seu partit avui mateix ja es podria tancar un acord i ha assegurat que Esquerra ho posarà tot de la seva part. Amb el mateix tarannà s'ha mostrat la portaveu del PSC, Èlia Tortolero.
Que volem ser molt discrets amb aquesta negociació, que seguim estenent la mà perquè arribi a bon port amb el document que vam entregar el 28 de desembre, és l'acord de mínims, que estem negociant, però que no hi ha un acord tancat perquè resten serrells.
Junts per Catalunya dona per fet que ja queden descartats de la negociació i acusa Esquerra Republicana d'abraçar l'autonomisme. Ho ha dit el portaveu Josep Rius.
Si finalment hi ha un acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el PSC, s'haurà posat punt i final a la legislatura del 52%, ERC haurà confirmat que ho ha deixat estar i que ha abraçat l'autonomisme de manera definitiva.
Un dels serrells que queden és l'ampliació de l'aeroport, que la vol el PSC. Els comuns insisteixen, però, en que el seu acord amb el govern és ferm i clar i que si es dedica un sol euro al pressupost, al Hard Rock, a la B40 o a l'ampliació de l'aeroport, el trencaran. Aquesta tarda el PSC i el govern tornen a reunir-se.
Negociacions en marxa al Palau de la Generalitat i en marxa també aquesta hora una nova reunió per mirar de desconvocar la nova vaga prevista pels metges aquesta setmana. Finalment, Metges de Catalunya participa a la reunió amb els responsables de salut sense el seu equip jurídic. Recordem que els negociadors del sindicat van anunciar divendres passat que la reunió d'avui, que ha començat a les 2 de la tarda, a la seu de la conselleria vindrien acompanyats dels seus advocats per trobar l'encaix jurídic a les seves propostes, però no ha estat així. Anna Ruiz, per què?
Hola, Jordi, perquè segons acaba d'explicar el sindicat de metges, els negociadors de salut els han trucat aquest cap de setmana per indicar que no portessin els seus advocats a la reunió que tot just ha començat fa uns minuts. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, planteja ara aquests dos escenaris.
Jo crec, bàsicament, que pot haver-hi dues opcions. La primera, que és que des del departament hagin trobat l'encaix jurídic a les nostres reivindicacions i, per tant, la cosa estigui més propera. I la segona és que realment doncs, no hi hagi la voluntat i la valentia política per poder entomar les nostres reivindicacions i llavors doncs, el fet que vinguin els assessors els pot posar en el compromís d'haver de dir que no a formes de donar sortida a les nostres reivindicacions perfectament legals. A partir d'aquí, ara ho veurem. I, per tant, doncs, us explicarem com ha anat a la sortida.
Els metges demanen un increment salarial que Salut considera, almenys fins ara, que és impossible negociar de manera bilateral i emplaça la qüestió a les taules corresponents entre administració i sindicats. Els facultatius també reclamen fórmules per reduir la càrrega assistencial i evitar la fugida de talent. Els metges mantenen les vagues previstes per aquesta setmana a l'espera de conèixer els resultats de la trobada d'avui dilluns.
Gràcies, Anna. Enmig d'aquest escenari, els residents dels hospitals estan molt pendents també aquesta setmana de la sentència d'un jutge que ha de decidir si els serveis mínims que els ha decretat la Generalitat són justos o no.
Des de Metges de Catalunya expliquen que la mateixa administració reconeix que no són personal estructural, però alhora se'ls exigeix una presencialitat durant aquestes jornades de vaga que són elevades i molt similars al de la resta del personal. Ho ha dit a la xarxa el secretari dels MIR del Sindicat Metges de Catalunya, Àlex Mayer.
Vam posar una altra demanda demanant cautelaríssimes per la via d'urgència i estem pendents de que el jutge digui alguna cosa. Podria ser que abans de dimecres s'hagués pronunciat i aquests mínims s'haguessin de revocar.
Els MIR demanen que se'ls apugi el sou per tenir un salari que s'acosti una mica més als que hi ha a la resta d'Europa i un topall màxim d'hores de feina per evitar acumular hores sense fi.
7 minuts i arribem a 3:45 de la tarda. En clau econòmica, bones i males notícies. Microsoft preveu contractar 100 nous treballadors al seu centre d'intel·ligència artificial de Barcelona, segons ha explicat aquest dilluns el president de la companyia Espanya, Alberto Granados. L'anunci arriba poc després que l'empresa comuniqués 10.000 acomiadaments arreu del món.
Durant la seva intervenció, en un acte organitzat per Nova Economia Forum, Granados ha avançat que la companyia ha incorporat durant els últims mesos unes 80 persones en aquest centre i que preveuen ampliar l'equip amb la contractació d'unes 100 persones més.
Una notícia que estarà la bona, que contrasta amb la decisió, la dolenta, de l'empresa catalana Glovo d'acomiadar 250 persones, fet que representa prop d'un 7% de la seva plantilla.
El gruix dels acomiadaments se centrarà en les oficines centrals de Glovo a Barcelona i en departaments com el de suport a negocis, recursos humans i dades. L'empresa ha remarcat que aquesta mesura no afectarà els riders, ja que la majoria encara són autònoms, a excepció dels missatgers contractats per la divisió de supermercats.
Microsoft i Glovo, dues empreses que formen part del sector tecnològic, on hi ha, per cert, un robot que amenaça de trencar o oferir noves eines al sistema educatiu, segons a qui es pregunti si és optimista o pessimista. Aquesta intel·ligència artificial es diu ChatGPT i té capacitat per elaborar textos propis a partir d'informació que extreu d'internet. També permet resoldre dubtes matemàtics, escriure poemes o respondre fins i tot dubtes filosòfics, i tot en qüestió de segons. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. El ChatGPT és una eina molt nova, tant que genera molts dubtes i dilemes perquè no està clar quins són els seus límits. De fet, és una tecnologia que aprèn a una velocitat de vertigen. Hi ha qui creu que això matarà la capacitat dels estudiants de pensar perquè preferiran resoldre els dubtes i els exercicis amb aquesta tecnologia. Però hi ha d'altres que opinen que això ja ha passat altres cops amb altres eines i que el sistema no s'ha ensorrat. Enric Prats, professor de pedagogia de la Universitat de Barcelona, n'ha parlat a la xarxa.
Ara mateix no hi ha eines per poder detectar si un text l'ha produït un humà o una màquina. Segur que s'han desenvolupat eines que deixin alguna marca digital oculta que identifiqui aquest tipus de text. Això ens obliga a modificar el tipus d'avaluació que demanem. Les eines són moltes, sabem que això existeix, sabíem ja que existien altres eines, com Google, i per tant això no és cap novetat. Això és més un nou repte per l'ensenyament i per l'avaluació.
Prats pronostica que el ChatGPT el faran servir sobretot alumnes de secundària i de les universitats, i és dels que opina que s'ha d'entendre com a una nova eina que alhora faci que els mestres reorientin quin tipus de tasques cal demanar a l'alumnat.
4 minuts i arribem a 3:45 de la tarda. De la baixada de l'IVA dels aliments bàsics aprovada pel govern espanyol al desembre no ha servit de moment per impedir que els preus hagin tornat a pujar al gener. La inflació subjacent, és a dir, l'indicador que mesura l'evolució dels preus exceptuant els més volàtils com l'energia i els aliments frescos, es va situar en el 7,5% en el primer mes del 2023, segons la dada avançada aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística. Són 5 dècimes més respecte a la registrada al desembre.
De totes maneres, el govern espanyol ha defensat que la inflació en el seu indicador general sí que es va estabilitzar al gener fins al 5,8% interanual, només una dècima més que la del mes anterior. Una dada que és 5 punts més baixa que el pic registrat l'estiu passat, quan va arribar gairebé a l'11%.
Notícies en xarxa.
La plataforma en defensa de l'Ebre rebutja el nou pla hidrològic aprovat pel govern espanyol la setmana passada perquè, segons ells, no té en compte el canvi climàtic i incrementarà els usos del delta fent disminuir els sediments. Ho ha dit a la xarxa la seva portaveu, Susanna Abella, que creu que les mesures previstes s'agreujaran el problema que ja pateix aquest espai natural, on hi ha l'hàbitat aquàtic més important de Catalunya. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. La falta de sediments pot provocar que es repeteixi el delta i de forma més greu encara el que va passar fa 3 anys amb el temporal Glòria, que el va deixar arrasat. N'ha alertat Susanna Abella, la portaveu de la plataforma, avui a Notícies en Xarxa.
En el Glòria ho hem vist perfectament,
com menys sediments arriben al delta, el delta desapareix, i si el delta desapareix, quan ve una primera, una tempesta o ve una pujada del nivell del mar per l'acció del canvi climàtic o el que sigui, pues el dèbil, està més dèbil i bueno, ens trobem pues, com ens va passar en el Glòria, que la mar pot entrar quilòmetres i quilòmetres terra endins i un dia allò ja va ser una imatge dantesca, però encara pot ser més dantesca.
Un cop es publiqui el Reial Decret del nou Pla de Conca, dissenyat pel Govern Central, la Plataforma en Defensa de l'Ebre el revisarà i valorarà si poden presentar una denúncia al Tribunal Suprem i una queixa a la Unió Europea.
Gràcies, Maite. 2:03 de la tarda. Aquest matí la Cambra de Comerç de Girona, juntament amb el Departament d'Educació, han presentat les dades d'inserció laboral d'alumnes de formació professional a comarques gironines. En aquest últim any, uns 6.000 alumnes han fet pràctiques o estades formatives a 3.000 empreses gironines i la inserció laboral entre els joves segueix a bon ritme. Ens ho explica des de la Televisió de Girona, Joan Massaguer.
La inserció laboral de les persones graduades dels ensenyaments professionals durant el 2022 a les comarques gironines ha deixat dades bones. Unes dades recollides per la Cambra de Comerç i el Departament d'Educació que mostren que la població jove ocupada ha augmentat en comparació amb els anys anteriors. Pel que fa a les comarques gironines, la població activa de 16 a 24 anys que ja treballa és fins a 12 punts més alt que la resta de Catalunya. Pel que fa a les pràctiques empresa o estades laborals, el que solen sortir més preparats i amb més opcions són els estudiants d'FP Dual, com explica el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
Han estat fent el seu aprenentatge a l'empresa, l'empresa els coneix, ells coneixen la feina i, per tant, molt fàcilment es produeix aquest traspàs, diguem del món de la formació al món laboral, no?
Una altra dada a destacar és que hi ha famílies professionals que no tenen cap jove buscant feina perquè tothom està inserit.
L'Ajuntament de Ripoll ha obert un termini d'adjudicació d'una nau de transició al polígon de la Barricona per tal d'ajudar les empreses a emprendre el seu negoci. El contracte serà de 10 anys i un cop s'acabi l'ens local donarà l'oportunitat a una altra companyia. Més detalls de Roger Saladrigues des de Ràdio Ripoll.
Fins al 9 de febrer d'aquest mateix any, qualsevol persona física o jurídica amb menys d'un any d'antiguitat i que tingui l'alta d'activitats a Ripoll podrà sol·licitar la nau. Manoli Vega, regidora de Promoció Econòmica del Consistori, explica que la iniciativa consisteix a promoure l'activitat econòmica a la capital del Ripollès.
Sols una idea en la que pugui donar, no és requisit, no? Però que pugui donar doncs, algun lloc de treball i que l'activitat doncs, ajudi, que des de l'Ajuntament ajudem a fer possible també doncs, l'activitat econòmica a Ripoll. Per tant, aquest és una mica l'objectiu de les naus de transició.
El recinte disposa d'uns 500 metres quadrats i el preu inicial del lloguer és €1,20 per metre quadrat.
Més de 100 infants de 12 escoles de Badalona han celebrat aquest matí el Dia Escolar de la No Violència i la Pau a la plaça de les Brigades Internacionals al barri de Llefià. Una jornada amb jocs i un espectacle d'animació infantil on els nens també han pintat un mural conjunt per la pau. A més, 10 alumnes han estat els encarregats de llegir un manifest unitari que han treballat prèviament a les escoles. Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens ho explica Anna García d'Albéñiz.
Un escrit que va més enllà de la pau i la violència, ja que ha abordat altres valors com la igualtat de gènere, el racisme, la inclusió social, la pobresa o l'emergència climàtica. Elisabet Carmona, mestra de cinquè de primària de l'escola Miguel Hernández, ha destacat la importància de tractar aquestes qüestions ja des de ben petits.
Ells al principi ho veien com la guerra, no? La guerra d'Ucrània i de Rússia, i després nosaltres vam dir no, són molts més ítems. A més, estem treballant també tot el tema de l'escalfament global, a l'escola, llavors, bueno, el canvi climàtic, un tema que s'han de tractar en totes les escoles, i no només a les escoles, sinó en general.
Els alumnes han pintat conjuntament el mural Infants per la Pau a Badalona i arreu del món, una proposta artística col·lectiva a la plaça on han estampat la seva empremta de la mà amb diferents colors. Una jornada que es commemora el 30 de gener coincidint amb la data de la mort del pensador de l'Índia, Mahatma Gandhi, l'any 1948. Paral·lelament, el 7 de febrer a les 6 de la tarda, al Centre Comercial Màgic de Badalona s'inaugurarà l'exposició Murals per la Pau, que recollirà els treballs artístics que els alumnes han creat especialment per l'ocasió. Una mostra que es podrà visitar fins al proper 21 de febrer.
2 minuts passen de 3:15 de la tarda. Més coses, els xarops i els inhaladors són alguns dels productes més escassos aquests dies a les farmàcies. El president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, Antoni Torres, ha explicat a Cugat Media els motius del desabastiment a tot l'Estat i ens els recull la Maria Bragós en aquesta crònica.
Les farmàcies de Sant Cugat han patit l'escassetat d'alguns medicaments durant aquests darrers mesos. Tot i que hi ha hagut un desabastiment general de farmàcies, el principal problema ha estat la falta d'amoxicil·lina, un dels antibiòtics més demanats per tractar diferents malalties en infants. Cugat Mèdia, que ja va recollir la visió d'algunes farmàcies del municipi, ha comentat la situació i les causes que l'han provocada amb el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, Antoni Torres. L'escoltem.
La situació està en la següent manera. El que ens falta són xarops. Les amoxicil·lines infantils ja està solucionat i ara ens queda el tema dels, fonamentalment, els xarops. També alguns inhaladors per temes de problemes respiratoris, però fonamentalment són els xarops el que més falta.
Quan a les expectatives de futur, Torres ha remarcat que si la demanda es normalitza, la situació tendirà a estabilitzar-se, però el problema estructural seguirà existint i, si no se soluciona, continuarà havent-hi problemes. Tot i això, ha enviat un missatge de tranquil·litat perquè hi ha alternatives davant la falta d'algunes fórmules i ha demanat que es confiï en el professional de la farmàcia quan proposa una opció diferent.
Una exposició repassa la història i l'evolució de la recerca sobre el càncer a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. La mostra està organitzada per l'Associació contra el Càncer en motiu del Dia Mundial contra aquesta malaltia que es commemorarà el proper dissabte 4 de febrer. Ens ho explica des de UOU Lleida Ràdio, Míriam García.
La recerca en càncer, un repte mil·lenari, és el títol de l'exposició que recull algunes de les fites de la recerca oncològica al llarg del temps, fent-los coincidir amb esdeveniments memorables en diferents èpoques històriques. Així, el repàs comença a la prehistòria, on ja podem trobar vestigis del càncer i aborda moments clau en l'àmbit científic com la seqüenciació del genoma o la immunoteràpia. A més, també fa un cop d'ull al futur, amb la vista posada en assolir una major comprensió del procés tumoral i el perfeccionament del diagnòstic dels diferents tumors. Eva Figueres, la gerent de l'Associació contra el Càncer a Lleida.
Jo crec que és molt visual, molt fàcil, molt assequible per la població general i per poder veure la importància que té la investigació. Al final la investigació és vida, contra més investiguem i contra més diners s'inverteixen en investigació, pues realment la curació, que els tractaments siguin millors, que les seqüeles, els efectes secundaris disminueixen i que podem, bueno, que podem millorar la qualitat de vida de moltes persones, és la importància, no?, que té avui aquesta inauguració.
L'exposició es pot veure al hall de l'Hospital Lleidatà fins diumenge 5 de febrer i també està disponible en versió digital.
Arribat a aquest punt, repassem ara d'altres notícies destacades del dia. 3 de cada 4 persones estrangeres ateses durant l'any 2022 es trobaven sense autorització administrativa per residir o treballar a Espanya, segons l'informe anual que fa Comissions Obreres amb les dades de les 33 oficines del CITE distribuïdes arreu de Catalunya que van atendre 10.000 persones.
Això representa una reducció d'un 15% del nombre de persones i de visites ateses respecte al 2021, en part per l'increment del temps d'atenció a 30 minuts arran de l'increment de les tasques de gestió. Per nacionalitats, el primer país va ser Colòmbia, seguit del Marroc, el Perú, Hondures i Venezuela. En conjunt, més del 60% de les persones ateses van ser llatinoamericanes i 6 de cada 10 dones.
El govern convocarà dues línies d'ajuts de suport a projectes industrials per valor de 17 milions d'euros, 10 per a noves inversions i 7 per la reindustrialització. Aquestes ajudes, que prioritzaran les pimes, estan finançades amb romanents del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat.
El seu conseller Roger Torrent ha anunciat que el projecte de pressupostos per al 2023 contempla un increment del 75% en polítiques d'indústria i competitivitat fins als 220 milions d'euros. De fet, en cas d'aprovar-se els nous comptes, el pressupost d'aquest departament creixeria un 17,5% fins als 1.472.000 euros.
9 minuts i arribem a les 3 de la tarda. Moment per la cultura amb el cantant gal·lès Tom Jones, que actuarà al festival Jardins de Terramar de Sitges. La propera edició se celebrarà del 28 de juliol al 10 d'agost.
Entre les primeres confirmacions de la programació també hi ha els Amics de les Arts, Sara Baras i Zaz, a més de Blaumut amb la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona.
I de Sitges a Tarragona, on torna una nova edició del Festival Sona Flamenc. Del 4 al 19 de març es podrà gaudir de ball, teatre i música de la mà d'artistes locals i figures destacades del món del flamenc, amb un to contemporani enfocat a un públic transversal. Ens ho explica Laura Navarro, des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
Durant els 16 dies de festival hi participaran fins a 250 artistes en un total de 28 activitats en 21 espais diferents de la ciutat. D'entre els punts forts de la programació s'inclouen el Niño de Elche, Chicuelo i Joel Vargas, encara que hi haurà un seguit d'artistes locals de talent tarragoní. Un dels pilars d'aquesta edició és la perspectiva de gènere i diverses propostes femenines de la mà del grup Neo o de conferències de la desigualtat de la dona al flamenc, encara que també es reivindicarà la inclusivitat amb el flamenco queer. Quique Colmenar, director del festival, explica les sensacions d'aquesta edició.
I el més important, per mi, la capilaritat del gènere, perquè el flamenc de vegades sembla que no hi és, però està tot arreu, no? És una cosa que m'agrada i estic molt content, sincerament, del programa d'enguany, de la programació.
Enguany s'amplia l'oferta formativa en la qual es troben diversos tallers completament gratuïts, però amb inscripció prèvia, i la incorporació de diverses entitats en conjunt. Les entrades sortiran a la venda a partir del 8 de febrer, a excepció del concert del Niño de Elche, que ja estan disponibles a la web.
I 5 produccions catalanes formaran part de la selecció de l'edició de la Berlinale, una de les cites, la primera del calendari més rellevants de la indústria cinematogràfica internacionalment. I on, per cert, recordeu el Carràs va iniciar la seva carrera d'èxit. Es va coronar l'any passat amb l'Os d'Or a la millor pel·lícula.
Es tracta de 20.000 espècies d'abelles, primer film de la directora Estibaliz Urresola, que competirà a la secció oficial, i de les produccions Matria, Sica, el document Anga i el curtmetratge L'herida luminosa, que competiran en d'altres seccions del certamen.
Ja, arribat a aquest punt, arribem als esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Eduard, bon dia.
Bon dia, Jordi. Comencem parlant de futbol, i és que hi haurà clàssic Barça-Madrid a les semifinals de la Copa del Rei. El sorteig ha determinat que els dos equips es tornin a enfrontar un mes després de la final de la Supercopa, en què els blaugranes es van imposar en claredat. Aquest nou clàssic, aquestes noves semifinals de la Copa entre el Barça i el Madrid, n'ha parlat fa uns minuts el director esportiu del Barça, Jordi Cruyff.
Un partidazo ya no solo por Copa Rey, ¿no? Esto ya es al final un partidazo a nivel mundial, y al final si quieres ganar la Copa Rey tienes que ir ganando y ganarlo todo realmente, o sea que tampoco cambia mucho la idea, pero sí que es cierto es que viene un partido muy especial. Creo que los jugadores al final ya se han olvidado un poquito lo que es hace un mes, y ya la mentalidad es pensar en hacia adelante, y también nuestro rival pues no va a estar pensando en el partido de Supercopa, sino va a estar súper pendiente en esta eliminatoria. Empezamos de cero y será una batalla bonita, sin duda.
Ara es veuran les cares a doble partit amb l'anada, que jugarà el Santiago Bernabéu, i la tornada a l'Spotify Camp Nou. Si bé les dates previstes per la federació eren el 8 i el 9 de febrer, els partits d'anada, i l'1 i 2 de març els partits de tornada, finalment el Mundialet de Clubs pels Blancs i el fet de que els dos equips estiguin pendents de partits europeus han mogut les dates, i l'anada en principi jugarà l'1 de març i la tornada el 4 o el 5 d'abril. Per cert, que el Barça ha comunicat avui que els abonats que vulguin deixar el seu carnet a algun familiar o conegut pel partit contra el Manchester United de Lliga Europea hauran d'omplir un formulari donant les seves dades de la persona que farà servir aquest abonament. Es vol evitar d'aquesta manera que succeeixi el que ja va passar la temporada anterior al Camp Nou, amb la presència massiva d'aficionats de l'Eintracht de Frankfurt alemany. I parlem de bàsquet, i és que l'Espart Unit Girona perd una jugadora important per lesió. La Bukiene, la lituana, pateix una subluxació a l'espatlla dreta, traumàtica, i no ha pogut viatjar amb l'equip a Hongria. Des de Televisió de Girona ens informa en Joan Massaguer.
Partit agredolç aquest dissabte passat de l'Espart Girona. Dolç per la victòria contra l'Araski i pel liderat en solitari a la Lliga. I agre per la lesió de Gidri Labukien, que avui s'ha confirmat la seva baixa i no viatjarà a Hongria per jugar el partit clau de demà contra el DBTK. Una baixa important per la curta plantilla de les gironines, que hauran de fer front a un calendari que continua sent molt atapeït, amb menys jugadores del previst. Cal recordar que la baixa de Cornelius encara no s'ha cobert i que la lesió de Labukien deixa Mariana Tolo com a única pivot pura de la plantilla. L'abast de la lesió no s'ha confirmat, ja que segons el comunicat que ha emès el club gironí, serà l'evolució de la lesió el que marcarà els terminis de recuperació.
I en hoquei sobre patins, el Lleida haurà de remuntar a domicili si vol ser a quarts de final de la Europe Cup d'hoquei sobre patins. Va perdre en l'anada a casa 4-5 davant del Baldanyo italià. I això és tot pel moment.
Doncs moltes gràcies a Eduard Cabré. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí i tornem demà. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Hey, hey. La xarxa de comunicació local.
Les últimes pàgines d'un llibre, sentir la pluja sobre la pell i veure com desperta el dia, fer-te l'amor després de tant de temps. Del mig de la runa arrencar l'alegria, sentir que portem a dins els déus i contra el mur morir-nos de riure. Ser iguals vol dir ser igual de diferents. I plou allà on ens falta l'aigua i algú que està en guerra fa la pau. I a poc el món es para i la vida comença a ballar. Ja sé que ens trencarem, que ens caurà a terra el món. Ja sé que...